Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, sigueu benvinguts al Persona i Vida aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat quan passen 5 minuts de les 6. Avui toca parlar de medicina. El programa Persona i Vida pretén transmetre els principis ètics positius sobre la defensa de la vida des de la concepció fins a la mort natural, alhora que també explicar i difondre la doctrina social de l'Església en relació a la vida i a les qüestions sanitàries. Us acompanyarem fins a 6:45 de la tarda, Mario Ramírez, del control tècnic, i qui us parla, Gerard Carrión. Si voleu fer consultes o suggeriments, preneu nota del contacte del programa.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I avui ens acompanya el doctor Xavier Sanz. Ell és especialista en oncologia radioteràpica. Ell treballa a l'Hospital de l'Esperança de Barcelona i és membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. I amb el doctor Sanz parlem avui d'oncologia. L'oncologia és l'especialitat mèdica que estudia els tumors benignes i malignes, però amb atenció especial als malignes, o dit d'altra manera, els de càncer. El terme oncologia deriva del grec oncos, massa o tumor, i el sufix logia, estudi de. Els professionals d'aquestes especialitats són els oncòlegs. L'oncologia s'ocupa de diagnosticar el càncer, tractar el càncer, cirurgia i teràpies no quirúrgiques, com ara la quimioteràpia, o també la radioteràpia, entre d'altres. Seguir els pacients també de càncer, després d'haver-los tractat correctament, fer cures pal·liatives de pacients terminals, tots els aspectes ètics relacionats amb l'atenció als malalts de càncer. Doctor Sanz, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvingut al Persona i Vida.
Moltes gràcies.
Toca parlar d'oncologia i també parlarem de la radioteràpia.
Sí, es tractarà avui doncs, de donar aclariment sobre en què consisteix la nostra especialitat, en quina situació es troba l'oncologia, el tractament dels càncers en general, quines estratègies tenim, quines armes terapèutiques podem fer servir i quin és el paper de la radioteràpia en el tractament global d'aquesta malaltia.
Parlem de l'oncologia, hem fet una pinzellada molt ràpida. Què és l'oncologia?
O sigui, l'oncologia és aquella especialitat mèdica que es dedica fonamentalment al tractament dels tumors malignes, és a dir, els tumors benignes, d'alguna manera la gran majoria es tracten amb cirurgia, es curen i normalment nosaltres no hem de fer gaire més cosa. Després hem d'aclarir potser que aquí a Espanya l'oncologia està repartida en dues subespecialitats. Oncologia mèdica, que és aquella especialitat que els metges amb mitjançant tractaments sistèmics, quimioteràpia o d'altres teràpies que actuen a nivell de tot el cos, doncs tracten els pacients. I, en canvi, l'altra subespecialitat de l'oncologia radioteràpica suposa l'ús de radiacions com a tractament normalment local dels càncers.
I cada tractament per cada pacient és diferent, que a vegades doncs, pot crear una mica de confusió.
Sí, realment,
és un tractament diferent de quimioteràpia.
Quan parlem de càncer, clar, molta gent li fa molta por, raonablement li fa molta por la paura. Però quan parlem de càncer...
Quan et diagnostiquen.
Sí, estem parlant ben bé de 200 malalties que, depenent del seu tamany, de la seva extensió, de l'agressivitat de les cèl·lules o no, al final estem parlant de tal quantitat i milers de variants que, de fet, quan abordem un malalt amb càncer, ho fem d'una manera individualitzada, perquè aquell cas és concret, irrepetible per a aquella persona i es fa el tractament més adient per a aquella persona, amb totes les eines que tenim al nostre abast.
Intentarem, doncs, aclarir diferents aspectes de l'oncologia avui. Parlem una mica, doncs, del paper de la cirurgia, un paper clau, bàsic.
Sí, n'hem de parlar, la cirurgia l'hem de col·locar potser en el millor lloc, perquè quan parlem de tractament del càncer i de la seva curació, que és el que ens interessa, o sigui, de fet, nosaltres sempre diem que com a especialistes que tractem pacients amb càncer tenim vocació de quedar-nos sense feina, perquè el que volem és guanyar la lluita contra el càncer. Aquesta és la nostra vocació. Si això trigarem 10, 15 o 30 anys, ja ho veurem, però aquesta és la nostra vocació. Llavors, la cirurgia és la gran protagonista perquè, de fet, actualment, i mentre el nostre demostri el contrari, la cirurgia és la responsable de la curació ben bé del 50% dels casos.
Un 50%, déu-n'hi-do.
O sigui, és la responsable amb o no participació després d'altres eines terapèutiques. Però el cirurgià és el que la gran majoria de vegades, sobretot si el càncer es detecta amb situacions, estadis inicials, doncs és el que realment aporta major benefici amb el control de la malaltia.
Pel que fa a la quimioteràpia, hi ha quimioteràpies que són més agressives que altres i cal explicar una mica doncs, els pros i els contres que té una quimioteràpia.
Sí, hem de parlar que...
També depenent de la persona, depenent del càncer...
Sí, hem d'explicar que la quimioteràpia existeix ben bé des de començaments dels anys 50 del segle passat. Les quimioteràpies que disposem ara no tenen res a veure amb aquells primers tractaments tan agressius. La quimioteràpia ha anat millorant any rere any, de manera que ha permès, en general, un augment de la supervivència que és, més o menys, es pot situar en 1 o 2% anual. 10 anys, cada any, amb la millora de la quimioteràpia, millorem els resultats en supervivència. Però, d'una altra banda, estem dissenyant fàrmacs, drogues de quimioteràpia més útils, més beneficioses, que donen més resposta davant dels tumors, però amb menys efectes secundaris. I també una altra cosa és que hem après a controlar millor totes aquestes toxicitats derivades de la quimioteràpia. Clar, la quimioteràpia no deixa de ser tractaments agressius que ataquen els teixits sans i les cèl·lules tumorals. I justament perquè ataquen els teixits sans, d'aquí venen els seus efectes secundaris desagradables, de malestar general, nàusees, vòmits i d'altres alteracions. Per sort, cada vegada tenim més alternatives a la quimioteràpia de medicaments que actuïn a qualsevol lloc on estigui implantada la malaltia o metàstasis d'un tumor, no?
També depèn del pacient, de l'edat del pacient, se li fa una quimioteràpia o una altra.
Exacte, més normalment, quan parlem de tractaments de quimioteràpia, que són tractaments agressius, sempre es fa d'una manera totalment individualitzada, tenint en compte les malalties que pugui tenir el pacient, o alteracions siguin hepàtiques, renals, etc., que poden aconsellar disminuir les dosis de quimioteràpia o inclús contraindicar-la. Nosaltres, els pacients, poden rebre uns tractaments agressius a partir de certes edats, i si el pacient té moltes malalties, el que diem comorbiditats, patologies que estan al mateix temps, molts pacients no es poden beneficiar d'aquests tractaments. Per això és molt important de poder trobar tractaments amb prou eficàcia o inclús més, si és possible, però sense efectes secundaris. I aquí doncs, venen les altres alternatives de tractaments que diem sistèmics, que actuen a nivell de tot el cos, que poden acabar substituint la quimioteràpia i podem posar aquí, per exemple, els tractaments hormonals o els tractaments basats en dianes moleculars.
Sí, ara parlarem d'aquestes noves alternatives, però abans m'agradaria que ens expliqués i que anomenés quins són els tumors que tenen una curació més fàcil i els que són més complexos.
Bueno, els tumors que tenen major curació, d'una banda són aquells tumors que neixen a partir de les cèl·lules de la sang, les leucèmies, els linfomes, són els que estan donant més taxes de curació. Després hi ha una sèrie de tumors en adults joves, homes, els seminomes, tumors a partir de tumors que neixen a partir dels teixits testicular, no? I d'altres tumors indiferenciats que són molt sensibles a la quimioteràpia, com algunes variants de càncer de pulmó, algunes variants molt, molt concretes, i després els tumors infantils. Per sort, els tumors pediàtrics, el càncer infantil, doncs, tot i ser una desgràcia, doncs, que es presenti una malaltia d'aquest tipus en edats joves, per sort les taxes de curació són cada vegada més altes i són significativament més altes que la curació del càncer en adults, i van millorant dia rere dia, i a més són normalment tumors molt sensibles als tractaments.
Ara que parlem del càncer infantil, per exemple, l'Hospital de Sant Joan de Déu, que fa una gran tasca a la recerca i la investigació del càncer infantil, van rebre una donació la setmana passada, 15.000 euros. És una molt bona notícia, doncs, per tota la investigació i tots aquests nens que pateixen càncer, doncs, perquè aquest servei, doncs, que estan tractant, aquest servei, un programa de rehabilitació dels infants que pateixen càncer, doncs, que tenen a més de 200 nens afectats d'aquesta malaltia, que té l'objectiu de retornar al nen la màxima capacitat funcional possible, que es pugui reincorporar, doncs, a la seva vida normal, anar al col·legi, poder-se anar a casa. I també hi ha uns estudis que s'han fet, segons dades actuals del Registre Nacional de Tumors Infantils, de 160 casos per cada 1 milió d'infants residents a Catalunya. Hi ha 160 casos, déu-n'hi-do.
Sí, són bastants casos, però també hem de dir que a Espanya, doncs, l'atenció oncològica pediàtrica està molt ben organitzada. D'una manera molt racional, els especialistes que tracten tumors pediàtrics estan concentrats en centres d'excel·lència. Això és molt important de dir-ho. Per una altra banda, qualsevol pacient curat de càncer, adult, però també els nens, sobretot els nens, és molt important de que, a part de curar-los, siguem capaços de donar-los una qualitat de vida i un desenvolupament normal. Perquè, si bé és cert que els tractaments oncològics són molt eficaços en els tumors pediàtrics, també algunes teràpies poden tenir seqüeles a llarg termini.
Físiques i cognitives.
Exacte. I això fa que tots els programes que puguem fer de desenvolupament, de suport, de millora dels tractaments, diguem-ne, paral·lels, per poder donar una supervivència i una bona supervivència amb plenes capacitats d'aquest nen, doncs, curat, penso que qualsevol esforç és important i benvingut sigui que s'hagin fet aquestes donacions.
Vostè, doctor Sanz, creu que els tumors, els càncers infantils, cal diferenciar-lo dels adults i cal una investigació diferent? Perquè a vegades des de Sant Joan de Déu, per exemple, per la Marató de TV3, demanaven, doncs, una mica que es diferenciï, no?, la investigació per adults a la investigació infantil.
Bueno, jo la veritat és que penso que el càncer és una malaltia important per qualsevol persona i que hem d'invertir i posar més mitjans per investigar en el càncer infantil, però també en el càncer d'adult. El que hem de fer és investigar més, dedicar més esforços i tal. I em sembla molt bé que potser una certa investigació diferenciada pel fet de que els tumors infantils tenen unes implicacions tant des del punt de vista biològic com des del punt de vista social i familiar que els fan una mica diferents del càncer de l'adult. Però això no vol dir que traiem diners de la investigació oncològica, perquè numèricament el càncer en la població adulta, malauradament, és molt alt, no?
Fem una petita pausa molt breu, recordem el contacte, el correu electrònic del programa i seguim.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I avui al programa Persona i Vida estem conversant amb el doctor Sanz de l'oncologia. Estem parlant, doncs, de les diferents quimioteràpies que es fan, els diferents... Parlem de la radioteràpia, no? Hem de parlar, doctor, encara?
També hem de parlar de la radioteràpia, perquè la radioteràpia, doncs, juntament amb la cirurgia i amb els tractaments sistèmics com la quimioteràpia, doncs, té un paper molt important. Sigui perquè la radioteràpia, com a tractament local, es fa servir amb una gran freqüència amb aquells pacients operats d'un tumor, i que la radioteràpia, l'afegir una radioteràpia que diem complementària, ajuda a evitar la recaiguda del tumor. Per això la radioteràpia té un paper molt important amb l'estratègia global del tractament. Però després la radioteràpia també és molt útil en aquells pacients que no es poden operar. És a dir, pacients que no els hi podem treure el tumor, sí, pel seu tamany o perquè estiguin enganxats a estructures que no es poden operar amb garanties de seguretat de que el pacient surti bé sense seqüeles importants, doncs moltes vegades fem o una radioteràpia radical, exclusiva, fem només radioteràpia a altes dosis, moltes sessions, o bé fem tractaments combinats de quimio i radioteràpia que moltes vegades, i depèn del tipus del tumor, la seva extensió, etc., són moltes vegades capaços de fondre totalment l'afectació d'aquest tumor.
A vegades el pacient per això queda mancat de forces, però és propi també de la radioteràpia.
Sí,
sobretot les hores més immediates després d'haver fet la radioteràpia.
Sí, a veure, hem de dir que els tractaments oncològics són pesants en el sentit que tenen efectes secundaris i suportar tots aquests tractaments i totes les toxicitats de vegades pot ser molt feixuc per una persona. Però també hem de dir que moltes vegades aquests efectes secundaris són transitoris. Al cap dels mesos o al cap d'un cert temps, moltes de les efectes secundaris o les toxicitats o les seqüeles són recuperables. Per això és molt important que nosaltres fem molt bé la nostra feina, perquè la radioteràpia, hem de dir-ho, sempre ha tingut molt mala premsa en el nostre país a causa d'accidents radiològics que hi van haver greus en els anys 80 amb tecnologia que no estava posada, el manteniment d'alguns acceleradors lineals no estaven ben calibrat i es van donar dosis més altes. I això va provocar morts i pacients que van tenir seqüeles tan importants que el van invalidar de per vida.
Estem parlant de fa 25-30
anys. Fa 25 anys. Uh-huh. Estem parlant de fa molt de temps. Per sort, tot el que és les unitats de tractament de radioteràpia han millorat moltíssim. Els sistemes de seguretat són molt alts. La normativa espanyola és inclús, a vegades, molt més forta, molt més restrictiva que d'altres països, inclús que la nostra veïna França. Mm-hmm. És a dir, a França han ocorregut accidents, diguem-ne, de moderada gravetat després de que sortissin doncs, la legislació espanyola. Això vol dir que hem d'insistir que la radioteràpia, encara que tingui, d'alguna manera, en general, aquesta mala premsa per la por als efectes secundaris, l'hem millorat de tal manera, intentem fer la radioteràpia, diguem-ne, bons dissenys de tractament, bones indicacions, intentar evitar de donar dosis més altes als teixits sans. La veritat és que la majoria de vegades podem fer tractaments que poden ser segurs i amb pocs efectes secundaris o amb poques seqüeles.
Quines modalitats hi ha de radioteràpia, breument, perquè el temps passa molt
sí,
ràpid?
Sí, bueno, de radioteràpia antigament teníem les bombes de cobalt o amb isòtops de màquines que generàvem residus radioactius i que ara no els fem servir. Actualment disposem d'accedors lineals d'última generació que donen diferents energies, fotons, electrons, però que sobretot podem modular la intensitat, podem fer feixos més fins, molt més adaptats, podem fer control de la imatge al mateix temps que s'està donant el tractament, de manera que podem assegurar que estem impactant realment amb la zona que s'ha de tractar i respectem millor els teixits sans que no han de rebre radioteràpia, amb la qual actualment realment disposem de mitjans per fer una radioteràpia segura que potser, si la millora en els resultats en supervivència potser no és tan espectacular, parlant en general, sí que hem millorat és la tolerància i la disminució dels efectes secundaris i les seqüeles.
Les noves tecnologies milloraran els resultats?
Encara continuaran millorant els resultats, realment. O sigui, la millora tecnològica, sobretot a partir dels ordinadors i el millor càlcul del dipòsit de la dosi en les zones que hem de tractar, ens han de millorar, sobretot, el que puguem fer tractaments molt més localitzats, que no haguem d'agafar tant marge per anar a tractar un tumor. Abans necessitàvem molt marge perquè els tumors, el pacient es mou, les estructures internes es mouen i no podíem fer tractaments molt amb un embolcall de dosi molt focalitzat. Les noves tecnologies ens permeten fer tractaments més fins, dosis molt més ben acurada i tractaments doncs, de vegades inclús més curts i més còmodes pel pacient.
Quina situació tenim actualment al nostre país, a Catalunya? Perquè sempre parlem d'Estats Units, no? I a vegades hi ha pacients que se'n van a Estats
sí,
Units.
Sí, la veritat és que actualment, si parlem en oncologia en general, la veritat hem de dir que aquí a Espanya s'està fent molt bona oncologia, tant oncologia mèdica com oncologia radioteràpica, però hem de dir que des del punt de vista tecnològic no tots els centres disposen de tota la tecnologia, l'última tecnologia o els últims models d'unitats de radioteràpia.
Quins són els hospitals de referència?
Bueno, a veure, n'hi ha arreu de tota Espanya, ja tenim hospitals molt bons, centres d'excel·lència, aquí a Catalunya, a Barcelona, l'Institut Català d'Oncologia, doncs és el nostre, diguem-ne, vaixell insígnia, no? On tenen la tecnologia més important, però n'hi ha també d'altres centres de Catalunya que disposen de la tecnologia i de la capacitat de fer tractaments d'última generació. Però sí que hem de dir, i això és bo de saber-ho, de que si no es fa una previsió de recanvi tecnològic, podríem quedar endarrerits. És a dir, encara que aquí a Catalunya es fa un bons tractaments de radioteràpia, n'hi ha comunitats autònomes a Espanya que el recanvi de les unitats de tractament va més avançat i tenen unitats més modernes que les nostres. Però penso que s'ha de fer aquí a Catalunya doncs una inversió més important i s'ha de fer una previsió a llarg termini, perquè d'aquí a uns anys doncs complim els estàndards de qualitat que a nivell mundial estan aprovats per poder fer tractaments oncològics de qualitat.
Més inversió per part de la Conselleria.
Sí, exacte. D'alguna manera, penso que s'ha de fer, com es fa pràcticament a tot arreu del món, planificacions a uns quants anys vista, perquè sí que hem de dir que els aparells de radioteràpia són instruments d'última tecnologia, molt cars, que demanen moltes inversions. Un accelerador costa diversos milions d'euros i la seva vida útil més, és aproximadament entre 10 i 15 anys, però clar, amb l'avenç de la tecnologia aquestes unitats poden quedar obsoletes. Llavors és molt important de fer previsió de quines màquines necessitem ara i d'aquí 5 anys, per no poder-nos quedar-nos a la cua dels avenços que realment ens han d'ajudar a curar definitivament el càncer.
Hem parlat d'oncologia, de radioteràpia, amb el doctor Sanz al programa d'avui, que hem parlat de medicina, òbviament, perquè som dijous. Hem de parlar, que abans hem comentat doncs, de les noves alternatives, de les teràpies basades en dianes moleculars, ens ho havíem deixat. Ràpidament.
Sí. Això d'alguna manera són tractaments que diuen sistèmics, que el que pretén és que actuïn a nivell de tot el cos, que siguin capaç de detectar qualsevol cèl·lula cancerígena i siguin capaç de tractar-la. L'interès de les teràpies basades en dianes moleculars és que normalment, com que són, per dir-ho d'una manera que s'entengui, míssils dirigits només contra les cèl·lules del càncer, doncs d'alguna manera no donen tants efectes secundaris ni tants problemes com poden donar la quimioteràpia. De fet, les teràpies basades en dianes moleculars han de substituir les quimioteràpies. És molt interessant perquè nosaltres podem actuar a nivell de la membrana cel·lular o del citoplasma o del nucli, enviant, diguem-ne, molècules que van dirigides contra una diana molt concreta i que si bloquegem una o diverses d'aquestes dianes són capaços de bloquejar totalment la cèl·lula tumoral i evitar la seva reproducció. Jo penso que és el futur del càncer. Siguem capaços, a partir de lo que se'n diuen teràpies combinatòries, individualitzades per cada tipus de tumor i per cada pacient, tenir teràpies que siguin molt eficaces i poc agressives pel pacient.
Finalment, podria recomanar algun llibre o algun article important, alguna revista, per poder ampliar la informació pel que fa a oncologia?
De fet, quan nosaltres parlem d'oncologia a nivell general per tenir informació, n'hi ha moltes publicacions arreu del món, però el New England Journal of Medicine se publica les coses més importants, però el Journal of Clinical Oncology o el que nosaltres diem la revista de radioteràpia, la vermella, l'americana, o la revista verda de radioteràpia, allà estan els avenços pel personal especialitzat, Són revistes on es publiquen realment els resultats que anem obtenint en la investigació amb càncer.
Cal buscar les bones fonts, és important.
Exacte,
doctor.
Sí, perquè realment molta gent, ho hem de dir, molts pacients consulten internet.
Es posen a internet. Ràpid.
Pensem que internet ens ho ha de dir tot i realment no. Moltes vegades poden, això és una cosa que ens passa, el consultar a internet pot desorientar més els pacients i els hi pot crear més angoixa o més falses expectatives quan realment doncs, els resultats concrets depenen molt d'aquells que es concreten aquella persona.
En prenem nota. Doctor Xavier Sanz, moltes gràcies, de veritat.
Moltes gràcies.
Un plaer. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Us hem estat fent costat des de les 6 de la tarda. El control tècnic a Mario Ramírez I a la presentació, Gerard Carrión, que acabeu de passar una bona tarda fins dimecres vinent a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, quan passin 5 minuts de les 6. Que vagi bé, adeu-siau.
Feu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat.